cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Bon dia i bon cap de setmana de Carnestoltes. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de tenir admiració per una figura molt especial que tots coneixem, el caganer. També una idea de disfressa, per què no? Millorarem el nostre català amb l'Adrià de Jo Aprenc Català, coneixerem la nova novel·la de Carmen Balmaceda i parlarem dels beneficis i propietats del gengibre amb la dietista i nutricionista Montse Reus. També compartirem diferents propostes d'oci. Entre elles parlarem de l'event del Kitchen al restaurant L'Estació a l'Estació de França a Barcelona. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, tu mateix o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana. Benvinguts!
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sentirme com una colilla, con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy.
Tots heu sentit a parlar del caganer, que és aquesta figureta petita de naixement que sol posar en els pessebres com una tradició catalana, també de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de més. Però hi ha algú que el té molt aferrat, que va començar com un hobby, com alguna cosa que li feia gràcia i de família, que ens ho explicarà ell, i ara doncs s'ha estès fins a 5 botigues que es diuen elcaganer.com. Ens ho explica el Marc Alós. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Marc, d'on et ve l'afició del caganer?
Bueno, això és un negoci familiar i ja portem més de 30 anys que estem en aquest món, el dels caganers. Com bé has dit, doncs tot va començar dintre de la nostra família. Va començar la meva mare comprant un negoci i, en resumides, doncs, teníem totes les figuretes de pessebre i hi havia aquesta figureta del caganer, no? Per A, per B i per C, ens vam anar modernitzant, les figures es van deixar de vendre i ens vam anar, doncs, reconvertint en una casa en què sol ens vam dedicar al caganer, doncs, perquè vam veure que tenia molta més projecció, no? En aquells moments, quan vam comprar el negoci, es feien, doncs, cada any una o dues novetats sobre el caganer, i tot això a poc es va anar multiplicant, no? Vam veure que hi havia col·leccionistes i tal, i a poc, doncs, d'una vam passar a 5 cada any, de 5 a 10, i en l'actualitat que estem a 50, no? Amb la qual cosa, els últims 10 anys podem dir que hem tingut un creixement exponencial en quant a col·lecció.
Però, per exemple, després, Marc, quan en alguna de les botigues, per exemple, passa algú que és estranger i veu que allà un ninotet sentat fent les seves necessitats, ells ho entenen? Ho coneixen, la tradició del caganer?
Pues hi ha de tot, com en tota la vida, no? Hi ha molta gent catalana que encara no sap què és tot això del caganer i que hi ha unes botigues sobre el caganer i que encara ens està descobrint, doncs imagina't amb la gent que ve de fora, no? Hi ha gent que sí que ve a les botigues perquè ha sentit a parlar d'aquests personatges i hi ha molta gent que no, que diu, ostres, una col·lecció de més de 600 peces i tots els personatges estan cagant. Què passa aquí, no? I llavors doncs, se'ls explica. Tenim des d'un petit flyer traduït a més de 20 idiomes on els expliquem la funció que tenia el caganer dins del pessebre, de la fertilitat, que porta sort i tot això, i llavors doncs, el veuen amb uns altres ulls, somriuen i normalment doncs, acaben volent fer una compra i portant-se'n un o diversos per regalar als seus amics, familiars, cap al seu país, no? Amb la qual cosa, doncs, això ens ha donat doncs mira, després de la pandèmia o en temps finalitzant la pandèmia, doncs vam veure la possibilitat doncs, de deixar no solament de vendre aquestes 4 setmanes que dura la Fira de Santa Llúcia i a través de la nostra web de cagani.com, sinó la possibilitat d'intentar obrir una botiga durant tot l'any. No?
I Marc, i quants tipus diferents de caganers hi ha?
Doncs en aquests moments tenim més de 650 referències de caganers, i és el que us deia, que aquesta col·lecció doncs, va creixent amb 50 caganers més o menys anualment.
Però, per exemple, algú pot venir i dir jo vull el caganer, si us porta la imatge, per exemple, amb la fotografia del jefe, del cunyat o d'algun amic?
Són coses que hem fet en el passat, que ara actualment no les podem processar, perquè bueno, que no les podem processar en el sentit de que estem buscant la fórmula de poder fer una mica això que em dius, no? Personalitzats a la carta, perquè ara mateix els costos de producció d'un caganer són massa elevats com per tindre-ho així a públic, no? Però jo crec que en algun moment trobarem la manera de poder-ho fer.
I Marc, tu quan eres petit, tu t'imaginaves acabant tenint una botiga de caganers?
Doncs sincerament no. Però era una de les figures per nosaltres, tant per mi com pel meu germà, entranyables, no? I sempre recordem i expliquem l'anècdota de ens encantava ser el primer que descobrís on estava el caganer embolicat dintre d'aquella caixa, no? Quan fèiem el pessebre, qui era el que treia el caganer d'aquella caixa, no?
Doncs ara aquí en el programa ho descobrim, és a Barcelona, Madrid, a Platja d'Aro, 3wcaganer.com. I Marc, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho.
Molt bé, moltes gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Jo ja gairebé me l'estic acabant, espero que vosaltres també. El llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena, que ens porta l'Adrià de Jo aprenc català. I avui el tenim al programa, com cada setmana, per explicar-nos més coses sobre la nostra llengua. Bon dia, Adrià.
Bon dia.
Adrià, hi ha paraules que no diem ben certs contextos. Ens pots explicar quines serien?
Avui us porto paraules, concretament del vocabulari del C1 i del C2, és a dir, dels nivells més alts, i aprendrem a saber la diferència entre aquestes paraules. Paraules com, per exemple, què fem amb els arbres? Els adobem o els abonem? Què diries, Raquel?
Abonem?
Els abonem? No. Abonar...
Espera, que faré la música. Miu, 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 miu.
Abonar, fer una subscripció, està més relacionat amb pagar. En canvi, adobar és fertilitzar. Per tant, els arbres els fertilitzem, els adobem. O ara pensa que estàs en una situació d'estrès, estàs angoixada. Què et diria una amiga? Respira fondo o respira fons?
Respira fons.
Doncs és fondo.
En sèrio, és fondo? De veritat?
És fondo.
Mare meva.
Sí. Fondo significa profund o profundament, per tant, respira profundament. El fons és només la part inferior d'una cosa. Un pou fondo és un pou que té molta profunditat, però el fons del pou és només la part inferior. I et porto l'últim panell de paraules.
A veure, que encara puc aprovar. Encara puc aprovar, que ningú digui res.
Una última oportunitat.
A veure.
Si no vols pagar en efectiu, però tampoc amb cap dispositiu com el mòbil, amb què paguem? Amb una tarja o amb una targeta?
Amb una targeta.
Una targeta. A vegades pensem que com que targeta s'assembla molt al castellà i tarja sona més català, utilitzem tarja, però no, mira, no hem pogut salvar aquesta
última. He dubtat.
Perquè, de fet, la tarja és una placa rectangular on hi ha escrit un nom o una indicació. En canvi, la targeta és la de crèdit o la de dèbit.
Molt bé. I, per exemple, quan diem el de provar el menjar?
Sí, provar moltes vegades, o sigui, provar té molts significats, i a vegades diem que provem el menjar, però el menjar es tasta. Jo tasto aquesta sopa per saber si és massa salada o li falta sal. I també utilitzem, de vegades, provar amb la roba, però de fet la roba ens emprovem, ens emprovem la roba. Provar només significa intentar de fer una cosa.
I ara, justament, són properament els exàmens del seu IC2, oi? Em sembla
Exacte,
que...
Exacte, per això us he portat aquestes paraules, perquè justament la setmana vinent, del 13 de febrer al 21, sobre les inscripcions per totes aquelles persones que vulguin acreditar un nivell. Per tant, si teniu pensat inscriure-us-hi, doncs a partir del 13 de febrer ho podreu fer, i que vigili qui vulgui, perquè normalment tanca abans, perquè se sol arribar al nombre màxim d'inscripcions, perquè està bastant sol·licitat.
Bastant ple. I aquells que encara us falti repassar una mica, 3w.joaprencatalà.cat amb l'Adrià, que us pot ajudar. I Adrià, doncs la setmana que ve t'esperem, com sempre, que ens ensenyis més coses per aprendre millor i parlar millor la nostra llengua.
Exacte, la setmana que ve us portaré més novetats, més cosetes.
Moltíssimes gràcies.
Anem a llegir.
I tinc amb mi una persona molt interessant. Ella és graduada en Filologia Hispànica. A més, té dos títols de màster obtinguts per la mateixa entitat UEX. I, a més, ha fet de professora d'espanyol com a llengua estrangera i ha treballat 2 anys com a professora d'anglès. Tota una carrera en la qual, doncs, a més, ha escrit llibres o novel·les com La Crisàlida, L'Hora Dorada, o la que ens presenta ara, que és la seva darrera novel·la, Donde se quemen los hombres. Ella és Carmen Clara Balmaceda i la tenim aquí. Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Es curioso, Carmen, porque has sido también profesora de inglés.
Sí, efectivamente. Nada más terminar la carrera, tuve la posibilidad de dar clase de inglés en un centro de FP y como cumplía los requisitos y yo quería empezar a trabajar lo antes posible, pues acepté la oferta y estuve un par de años dando clases de inglés en un centro de FP. Era un inglés orientado a la higiene bucodental y a la prótesis dental.
Claro, es que leía todo tu currículum y decía cómo ha tenido tiempo de hacer tantas cosas y además escribir novelas como esta que nos presentas ahora, ¿Dónde se queman los hombres? ¿Y cuál fue la inspiración? ¿Cómo surgió la idea para esta novela?
Bueno, la idea lo comentaba un poco. Surge a partir de todas esas historias que cuando yo era pequeña escuchaba en boca de los mayores. Historias de la guerra, de la mili. Para mi abuela paterna, que estaba en el bando ganador, pues historias sobre los huarteques, incluso el conflicto que lo vivió como algo muy lejano, algo de lo que podía frivolizar. Mientras que para mi abuela materna fue todo lo contrario, era una época oscura de hambre, donde ella tenía que coser para ganarse la vida. En fin, esas historias que yo oía, me runtaba de chica y no les prestaba mucha atención. Pero un día comencé a escuchar y vi que se escondía una realidad muy interesante y muy dura detrás de todas esas historias. Entonces me planteé, ¿y si en esa época tan rígida apareciera alguien transgresor, como estamos tan acostumbrados a ver hoy en día, alguien que se negara a ir a la mili, que estuviera abiertamente en contra de la dictadura, que fuera homosexual abiertamente? Y así es como surgió el personaje de Julián Espósito. Y a partir de ahí, pues fui construyendo la trama de la novela, que se basa en torno a la vida de este personaje, que es la que investiga a su hermano, porque este personaje del que os hablo, Julián, fue asesinado en los últimos años de la dictadura franquista. Entonces, 10 años después, su hermano va a volver a investigar esta muerte y va a ir ahondando en esta vida de este personaje rebelde, como os cuento. y cómo vivió la posguerra y la mili y demás.
¿Y cómo abordaste tú la investigación para la creación de la trama, los personajes en la novela?
Pues eso fue algo complicado. Yo la verdad que soy una apasionada de la historia, pero debo insistir mucho en que no soy experta ni soy historiadora. Y además es una época que yo no he vivido, que la tengo bastante lejana. Entonces, a lo que me dediqué sobre todo es a consultar periódicos antiguos en la hemeroteca, a ver documentales, a hacer entrevistas, sobre todo a gente que hubiera hecho la mili o que hubiera vivido los años posteriores al conflicto, para poder intentar hacerme una idea y reconstruir la realidad de la manera más fiel posible. Sí es verdad que, por ejemplo, el prólogo, que lo ambiento en la batalla de Badajoz, fue un poquito más complicado porque no encontré a nadie que hubiera vivido en primera persona ese episodio.
Y era un desafío para ti, ¿eh? Era un gran desafío, sí. Esta parte.
Sí, porque además yo como pacense había oído muchas historias sobre la matanza de Badajoz, pero al final las historias que yo había oído eran leyendas que flotaban ahí en la memoria colectiva y que no todas eran ciertas. Entonces tuve que asomarme desde otra perspectiva, dejar atrás todo lo que creía saber y buscar información, que es muy complicado porque las personas que lo vivieron pues eran del bando perdedor, tuvieron que callar, y sí hay crónicas de periodistas portugueses, pero no hay un poco de discrepancia acerca de la verosimilitud y la exactitud histórica. Entonces, había que mirarlas con un poco de precaución para poder reconstruir el conflicto y el episodio
y
en concreto de la manera más cercana, si es que es posible ya después de tantos años.
¿Y cómo ves el papel de la literatura en la explotación de los temas sociales, culturales, o especialmente aquellos que están presentes en la novela de Dónde se queman los hombres?
Pues esta es la gran pregunta, ¿no? Si la literatura debe abordar también temas sociales, temas que hagan reflexionar al lector. Yo creo que al final los autores somos personas, es imposible que nuestras obras no se contagien. Y creo que sí, que la literatura debe hacer reflexionar al lector y debe ser una fuente de conocimiento para que épocas como esta no se olviden. Pero Unamuno, por ejemplo, decía que él, su intención nunca era dar los pensamientos hechos al lector, sino darle las herramientas para que ellos mismos ensayen y ellos mismos saquen las conclusiones. Entonces eso es más bien lo que yo pretendo. Pretendo presentar a unos personajes un conflicto y que los lectores
reflexionen al respecto.
Efectivamente. Por otra parte, es muy difícil, porque tú eres humano, no dejar cierta crítica social que además va muy ligada al género negro, concretamente, sobre todo un género como el mío, que lo negro no está tanto en el morbo y en el crimen truculento como en los ambientes sórdidos, la sociedad corrupta y los personajes de moral cuestionable.
Pues realmente nos quedamos con esta novela, con su lectura, que ya la tenéis, ya la podéis adquirir, Dónde se queman los hombres, de Carmen Clara Balmaseda. Y Carmen, ¿hay algún proyecto ya futuro o de momento nos quedamos con este por ahora?
Por ahora nos quedamos con este. Estoy escribiendo ya otra novela. Pero la cosa va un poquito lenta, porque yo soy profesora de lengua, por las mañanas trabajo, entonces tengo que ir escribiendo poco a poco y por las tardes. Y además a mí me gusta mucho hacer una novela bien documentada y tengo que estudiar mucho. Quisiera hacer una tercera novela y seguir escribiendo y seguir mejorando, pero
lo que dicen, lento pero seguro, ¿eh? Ella es lenta pero segura. Nos quedamos con Dónde se queman los hombres, de la editorial Grupo Anaya, con Carmen Clara Balmaseda, y yo te agradezco mucho que hayas estado esta mañana de sábado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
72.966. 7, 2, 9, 6, 6. Serie 74074.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
En la radio... Todo pasa en COPE.
Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico.
Ahora directamente trabajas a pérdidas.
Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera. Por el Arcén, aproximadamente 4 o 5 kilómetros.
En el día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras.
Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa.
Pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito, el director
de conductores alrededor, en esa rotonda tomada por...
Que los demás estamos trabajando también.
Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco.
En la radio, todo pasa en COPE.
La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easywear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. En tienda web ya.
El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Cataluña y Andorra.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Que Conforama trobis tots els electrodomèstics que necessites amb un 10% extra de descompte i enviament gratuït és posar-t'ho molt fàcil. Només del 9 al 13 de febrer, Conforama.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política, abiertos a la actualidad, abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos, diario abierto. Bueno, Tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
Este invierno, disfruta de la nieve y el esquí en los Pirineos con Snow Hotels. En Snow te ofrecemos hoteles cercanos a las estaciones francesas de la Pierre de San Martín, Pío en Galí y Saint-Lary, y de las españolas Larra Belagua, Formigal, Cerler, Buí Taull y Baqueira Beret. Reserva a través de nuestra web oficial snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas. Snow Hotels, pasión por la montaña.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Seguro que te ha pasado. Estás trabajando y te asalta un hambre voraz, ¿verdad?
Me pasa a menudo y hay que recargar energía.
Pues ten a mano las tortitas de maíz de Hacendado. Son súper prácticas, vienen en paquetes individuales. Y tienes desde las clásicas de maíz hasta las de maíz con chocolate e incluso una de las últimas opciones, la de legumbres, que es espectacular.
Perfectas para una cesta equilibrada y saludable. ¿Has probado combinarlas con hummus o guacamole?
Buenísimas. Me está entrando un hambre ya...
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
L'entrevista.
Doncs tenim molts aliments i sovint no sabem quines propietats tenen cada un d'ells, en què ens poden ajudar, per què serveixen per al nostre organisme, quin ens va bé i quins no. I per això, com que és un tema que ens interessa a tots, la nostra nutrició i la nostra dietètica, hem buscat a la millor dietista, la Montse Reus, que ens explicarà avui les propietats del gengibre. Molt bon dia, Montse.
Molt bon dia, Raquel. Sempre fa molta gràcia. Això que dius la millor, bueno, soc igual de bona que la resta de companys i companyes, però s'agraeix el piropo, merci.
Bueno, a mi m'agrada molt com explica les coses la Montse Reus i per això jo la vull compartir amb els nostres oients, que per cert la trobareu a www.montsereus.com i veureu perquè estic tan i tan embalassada, com es diu, amb ella. I, Montse, en referència al gengibre, és molt curiós, perquè és un aliment en el qual jo no acostumo a menjar gaire. I en una entrevista que vaig anar a fer a la Bell Folk, que estava fent una obra de teatre, en el backstage, ella estava menjant gengibre. I em va dir que va molt bé per la veu, va molt bé el gengibre. I em vaig quedar parada i des de llavors em vaig menjant, però no sé exactament quines propietats té. I per això doncs, et poso prova perquè ens ho expliquis.
Ai, molt bé, doncs mira, moltes gràcies. Sí, realment la Bell Folk té raó i per fet les persones que heu de parlar molt, els locutors, els periodistes, els actors, els va molt bé precisament per això, perquè primer el gingebre té una acció que fa que salivem molt, per tant la gola queda més amorosida i també és un gran antiinflamatori, ajuda a desinflamar si hi ha una mica de dolor de gola o fins i tot d'amigdalitis, pot ajudar moltíssim. Però és que no s'acaba aquí, Raquel. O sigui, el gingebre realment és una mina d'antioxidants, que són aquests escuts protectors que faran que les nostres cèl·lules estiguin en forma, com també de minerals. I és curiós perquè el gingebre, tot i que té aquest gust així picant, ens ajuda també, ara que estem parlant d'una època que encara és una miqueta hivernal, entrar en calor, ens ajuda a escalfar l'organisme. Si ens el prenem infusionat, per exemple, ratllem una mica de gingebre i en fem una infusió, fem bullir l'aigua i tirem una culleradeta de postres o menys, en funció del que ens agradi el picant, això ens ajudarà a entrar en calor. Però és que, a més, això de l'aplicació que deia la del Folk per la gola també és boníssim per tot el tema de les infeccions intestinals, tant problemes digestius, quan ens costa pair una infusió de gingebre de postres o després dels postres, o fins i tot ratllar una mica de gingebre i posar-li amb alguna amanida o amb algun caldo calent o a la verdura, ens pot ajudar que les digestions siguin més bones. També ens ajuda a que el fetge funcioni millor, ens ajuda a baixar la inflamació dels ossos també a nivell d'artritis i artrosis. I també és molt important per tot el tema de les nàusees. Fins i tot s'han fet estudis en persones que tenen nàusees postquimio, postquimioteràpia, que les poden ajudar. I a nivell antisèptic és molt potent. S'ha vist que fins i tot pot ajudar a eliminar l'Helicobacter pylori, que és una complicació bastant habitual que tenim als estómacs. També, com hem dit, hi ha molts antioxidants, per tant, a nivell de sistema circulatori ens pot ajudar. Ens alleuja els símptomes de la grip o de la sinusitis. I fins i tot té aspectes afrodisíacs, Raquel.
Que perquè, a més, ens va bé per perdre pes o reduir el nivell de sucre, potser, no? També? És
com... Sí, com a antiinflamatori natural, tot el que ens ajuda a baixar la inflamació del cos ens ajuda a millorar la sensibilitat a la insulina i a baixar el sucre. Sí, sí. També en aquest cas també ens ajudaria.
I aproximadament, clar, perquè hi haurà gent que ens escolta i potser ara s'infla tota la tarda a menjar gingibre. Hem d'entendre que els aliments, per molt bons que siguin, a vegades tampoc no és bo abusar-ne.
Clar, no. I a més, atenció, precaució, és una cosa que jo vaig descobrir a la consulta, que a les persones que no els agradava el sabor, jo els deia, doncs, prenta't unes càpsules concentrades de gingibre. Però atenció, perquè si l'estómac és sensible, les càpsules poden ser massa potents i poden ser molèstia. Per tant, jo sempre dic que això és una qüestió progressiva d'anar posant, doncs, al principi pots començar amb una culleradeta de postres, de repartir-la amb ja dic, les amanides o el caldo que et facis, i després, si t'agrada, hi ha una forma molt bona també, que és amb les infusions.
Doncs ja ho sabeu, ens ho explica la Montserreus i, a més, sabeu que trobareu un llibre fantàstic que es diu Com vencí mi hipotiroidismo, que també hi és en català, que va escriure ella i que ens va fent doncs, les seves explicacions de dietètica i nutrició a www.montserreus.com i que la setmana vinent la tornarem a convidar al programa perquè ens expliqui més beneficis d'un altre aliment, que espero que ens acceptis la invitació, Montse.
I tant, jo estic molt feliç de veure't cada setmana.
Doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i ara després me'n vaig a buscar més gengibre, que no em falti.
Sobretot que t'has de cuidar bé la gola, Raquel,
oh,
que tu
tant.
És la teva eina de feina.
Què i a on menjar?
Avui a les 6 de la tarda fins a la 1 del vespre us porto una proposta excepcional que es tracta de The Kitchen. Molts direu, i això què és? Doncs anem-ho a conèixer de la millor persona que ens ho pot explicar, que és un dels seus organitzadors, el Miquel Vilches, a l'estació de França, al restaurant L'Estació. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Raquel, què tal?
Doncs molt contenta de tenir-te aquí i d'explicar aquesta gran proposta que feu avui dissabte a les 6 de la tarda, encara que hi haurà propers events com el 8 de març, el 13 d'abril, l'11 de maig i molts més que fareu. Però per centrar-nos en el d'aquest dissabte, el The Kitchen, com l'explicaries aquest event per als que no ho coneguin?
Doncs mira, bàsicament es trasllada una mica amb tota la passió que portem l'equip dins. És una festa on es transmet un bon nivell d'electrònica, ¿vale? On es veurà una experiència molt xula amb un nivell de 3 DJs molt, molt bons. Llavors, és una experiència on creiem que la gent pot disfrutar un nou tipus de concepte visual, perquè veuràs un tipus d'escenari diferent. És un espai on, juntament amb Bene Group, que és amb qui ens hem associat per fer aquests esdeveniments durant tot l'any, veuran com un nou escenari dintre la ciutat on poden disfrutar un circuit molt xulo de música electrònica, amb un ambient super inclusiu on poden, hi haurà molts perfils de la ciutat, gent molt local, gent de fora, i sobretot que el que volem és que la gent arribi a un lloc nou i que es trobi cuidada i que tingui una sensació de com si fos un clubbing, tot i que és un espai gastronòmic i ho respectem així, però que tingui una sensació molt, molt, molt bona amb la música, sobretot.
Molt bé. Cristian, aquest és la manera d'explicar-ho així per a tots els que en coneixeu més. El Kitchen, ja ho sabeu, el restaurant de l'Estació de França, però per als que no sabem el que és lo del cooking, aquestes paraules així que has dit, per aquelles persones que no ho coneixem, clubbing, com ho explicaries? D'una manera més, bueno, col·loquial.
Sí, més col·loquial. Doncs imagina't com és una cuina d'un xef, no? Que allà és on es cuina tot i on es fa la creativitat i on s'ajunten totes les emocions. Nosaltres hem fet l'analogia dins de l'escenari, on veureu, bueno, qui vingui, que estem encantats de rebre tothom, veurà un DJ booth amb un nou disseny que representa una cuina, vale? Però que allà trobaràs el nostre DJ, que per nosaltres és el nostre xef, on vol donar servei amb el seu talent i tot el que porta darrere durant l'actuació, la seva performance. Llavors, és com això de Just Cooking Crowd, és com lema nostre de dir, mira, volem cuinar amb la gent de música. Nosaltres, al final, és aquest joc que
tot un espectacle individual gastronòmic, no? Tot conjuntament amb música,
exacte,
a més a més.
Exacte. Tindreu allà un espai de menjar, amb una zona, òbviament, un espai de l'estació, amb l'espai gastronòmic, doncs ens dona aquesta ajuda per fer complementar tant el concepte nostre, que ja ho diu, de Kitchen, amb ells amb la part de gastronomia. O sigui que tot va una mica de la mà. És un conjunt molt, molt xulo i l'arquitectura de l'espai és el que també ens ajudarà moltíssim a acabar de viure una experiència, doncs, diferent.
És meravellós. Qui no hi hagi estat, hi heu d'anar al restaurant L'Estació. És Avinguda del Marquès de l'Argentera 6, a l'Estació de França. A més, té molt bona comunicació. I per poder veure el menú, el que es farà, o per poder adquirir les entrades, on hem d'anar?
Doncs mira, si anem directament al nostre perfil d'Instagram, de Kitchen the Kitchen, vale? Ja trobareu un enllaç on podeu accedir primer a la nostra imatge una mica de la marca i explicarem una mica els facts perquè la gent, el més bàsic que pregunti la gent per tenir una informació de lo que hi ha als horaris i de més. I si voleu trobar ja directament les entrades, doncs hi ha un link on podeu enllaçar-ho directament amb l'etiquetera per poder comprar. Llavors heu de passar una mica per The Kitchen The Kitchen i si no per el perfil del restaurant de l'estació també comparteixen amb nosaltres tot el tema de publicitat i ens trobareu en ambos comptes d'Instagram.
Per als que no sàpigueu anglès, és la cuina, The Kitchen, The Kitchen. Això és l'Instagram, seria així, no? Però ho teniu posat, exacte, en anglès, però en dic la traducció perquè a vegades és més fàcil. És a dir, si no te'n recordes, dius, era la cuina en anglès, The Kitchen, The Kitchen.
Exacte.
Allà teniu l'event per avui dissabte a les 6 de la tarda, que us ho passareu molt bé perquè hi ha combinació artística amb música, amb diversió, amb distracció i amb bona alimentació, perquè el restaurant L'Estació és fantàstic. Així que segur que ho teniu tot.
Tot, sí. Ja s'han juntat la millor festa amb un dels millors espais que volem que es doni a conèixer amb aquest format, que serà molt, molt xulo.
Doncs, Miquel, moltes gràcies per explicar-nos-ho i de ben segur que vindrem. Jo em vindré a actualitzar, segur.
Encantats. La pròxima, ja et dic, aquesta ha sigut un èxit i esperem que la gent ho visqui amb la mateixa il·lusió que nosaltres, i si no, el 8 de març teniu la següent, o sigui que ens trobareu un cop al mes i tota la informació us anem traslladant a través de les xarxes socials.
Anem a llegir.
Avui em trobo amb una de les entrevistades que sabia segur que no es perdria per arribar perquè coneix molt bé el que és el GPS. I ara entendreu per què us dic això. Ella és Lucía Rico i ens ve a presentar el seu nou llibre que s'anomena GPS, justament, i ens desvelarà el per què. Muy buenos días, Lucía.
Buenos días.
¿Es Lucy o Lucie? Como...
Lucy, pero no me importa. Lucía me gusta también.
Muy bien. Lucy, ¿en qué momento tuviste claro que querías escribir?
Buena pregunta. No sé, porque siempre he querido escribir, pero no me sentaba la legitimidad de hacerlo, porque es como un sueño. Y solo a las 30, cuando tuvo mi primer niño, cuando fue embarazada, empecé a escribir.
Doncs de ser un somni és curiós, perquè la seva primera novel·la va ser guardonada amb el Premi de Novel·la Ecològica i amb el Premi Chevel Blanc el 2021. Per ser un sueño, llegaste bastante lejos.
Sí, tuvo mi tiempo, pero después lo hizo bien. Escribí durante más de 3 o 4 años este libro y pienso que le escribí en mi mente durante como 10 años.
GPS es la segunda novela, pero además escribes también guiones de cine.
Sí, exactamente, y de thriller y de horror.
¿De dónde te viene tanta imaginación?
No sé, siempre me ha gustado leer y mirar a películas, a series. Pienso que es como un diálogo, escribir historias, es como un diálogo con mis series preferidas.
¿Y dónde sacaste la inspiración para escribir GPS?
Hay muchas cosas, pero una de las primeras era como hacer una adaptación de La ventana indiscreta de Hitchcock, que me gusta mucho esta película, y quería hacer una adaptación, pero en vez de la ventana, hacerla con la pantalla de nuestro teléfono, que es como una nueva ventana. Y la segunda cosa era como hacer un thriller, pero a partir de la amistad y de una amistad de adolescencia que es muy importante, pero que se va, que no existe en la edad de adulto.
Jo us diré que la Lucía ha aconseguit que a mi m'agradin els GPS quan els odiava, eh? Perquè sempre he sigut una negada i gràcies a ella ara m'agrada el GPS i us recomano molt aquesta fantàstica novel·la GPS, molt recomanable, perquè segur que va tenir un gran procés creatiu. ¿Cuál fue el proceso creativo que tuviste?
Primero era analizar el resto del cotidiano que tengo todos los días y que no pienso más porque estoy como mucha gente delante de mi pantalla mirando a las redes sociales, a mi GPS, y no lo pensaba. Y entonces era como analizar cada cosa que hacía en mi pantalla y escribí y sí, escribí la historia en mi mente y después...
La plasmaste en papel.
Exactamente, pero eso tuvo mucho tiempo porque la segunda persona, porque mi libro está escrito a la segunda persona, al tú, lo que no, es muy inhabitual. Solo después de 2 años de escribirlo todos los días la encontré.
¿Y cuál es el mensaje que quieres transmitir al lector?
No es tan un mensaje, pienso que preguntas, que pues tal vez decir, mira lo que hacemos cuando todos los días estamos delante de la pantalla, intentar pensarlo, intentar no ser tan somnámbulos, pero ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Llevar los lectores a la frontera entre el virtual y el mundo real, lo que me interesa mucho, porque la ficción es muy importante para mí, pero lo virtual es como una ficción. Y pensar las fronteras, otra mente.
¿Te ha sido complicado el mezclar esa realidad con esa parte de ficción?
Sí, mucho, porque tenía miedo que los lectores no son en mi mente. Entonces, sí, me quería hacer un libro en cual podemos perdernos, pero también un thriller. Entonces, conseguir hacer los dos fue bastante difícil.
¿Y tienes ya algún proyecto futuro o de momento...?
Sí, estoy escribiendo el tercer libro que me gusta mucho, porque me gustan mucho cuando no están escritos pensar en los proyectos, sí, y estoy escribiendo uno.
O sea, que tu mente no para.
No, nunca, es el problema, pero ponerlo en el papel me ayuda a no pensar en los proyectos y eso es muy bueno. y vivir en el mundo real, lo que es tan importante también.
Doncs el que ens ve dir la Lucy és que hem de, a vegades, parar-nos, respirar, ser conscients, prendre consciència de les coses, i important llegir, i llegir el seu llibre GPS, que us el recomano de veritat. Com diu ella, és un thriller que des del primer minut us enganxarà, i jo agradecer-te mucho que has estado esta mañana con nosotros en el programa, y te deseamos muchos éxitos y que nos vengas a explicar el próximo libro.
Con mucho placer. Muchas gracias a ti.
Tiempo de juego.
Al número 1 de l'esport.
Madrid 58, Girona 56 i el Barça 50 punts. Hi ha Lliga.
Final, con victoria, 3 puntos más para sí, Xavi Hernández, para el Barça, 1-3.
Xavi, abrazar a Luis García.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Granada.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella
i Mateu Laoz.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Escoltem Everlasting Love, que és una cançó composta per Booth Casson i Mac Gayden, i va ser un èxit cantada pel cantant de soul nord-americà Robert Knight l'any 1967. La van versionar molts cantants després i va entrar al top 10 de les llistes en les versions de Carl Carton el 1974, d'U2 el 1989 i de Gloria Estefan el 1995. La cançó va ser així mateix gravada per altres artistes com la banda britànica The Love Affair, la cantant alemanya Sandra i l'anglès Jamie Cullum, o la banda alemanya, per exemple, Scooter. Una cançó que espero que també avui canteu amb mi, ja que l'ha cantat pràcticament tothom, Everlasting Love. Escoltant la versió de Gloria Estefan, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Per tant, queda't amb mi. Fins ara.